a Ràdio Maricel, a cel obert.
D'ahir a la tarda, la primera sessió de ple municipal, tot just després del primer ple de constitució de l'Ajuntament de Sitges, el passat 11 de juny. El primer ordinari, si no ens fallen els càlculs, serà el proper dilluns, dia 25 de juliol. Joan, bon dia, bona hora de nou.
Bon dia. De fet, es va aprovar, una de les coses que es va aprovar ahir era precisament el calendari d'aquests plens i, efectivament, com comentaves, en principi es manté aquesta data de les últimes legislatures del darrer dilluns de cada mes a les 7 de la tarda com a dia de celebració de les sessions plenàries. Ahir era un ple d'estrena. De fet, després del d'investidura és el primer, tot i que, com comentaves, simplement el d'ahir és el ple del Cartipàs, el ple en el qual doncs es decideixen la distribució de les carteres, l'assignació dels membres dels diferents regidors a les diferents comissions, a les diferents àrees, les retribucions de regidors i d'oposició. Bé, una miqueta tot ho anirem desgranant. Va ser un ple ràpid, un ple, ara ho sentirem al principi, perquè l'alcalde Miquel Forns va fer unes consideracions sobre el funcionament del ple a partir d'ara, i és que en principi es donaran uns torns de paraula de 5 minuts i uns torns de rèplica de 3. Això fa, o en principi es preveu que pugui doncs haver més fluïdesa a l'hora de les intervencions. Això, sumat...
Perdona, Joan, això hi haurà algú que ho controli o...?
L'alcalde, que és el que regula el...
Val.
Sí, evidentment. De fet, l'alcalde tenia un rellotge allà. Ahir no va haver de cridar l'atenció a ningú, perquè tampoc va haver cap intervenció llarga, ja ho sentiran, però doncs en principi és qui modera el debat és l'alcalde.
D'acord.
I a més ahir també va ser un ple de molta guam blanc, no va haver cap mena, el debat era amb una correcció absoluta. No és que en la passada legislatura no fossin correctes, però hi havia moments de tensió i tampoc era un debat per ser tens. De fet, doncs el mateix grup socialista, el senyor Ricard Vicente, va dir que en principi s'abstindrien en la majoria dels punts per donar el vot de confiança que es dona a l'inici d'una legislatura amb un nou govern, i així, i així ho va fer. Per la seva banda, ho sentirem més endavant també, però la CUP, amb el seu portaveu Òscar Ortiz, va considerar o va lamentar la presència institucional que se li dona a partir del pacte municipal al Partit Popular, i per tant doncs en alguns punts va votar en contra per protestar, va dir Òscar Ortiz, contra aquesta presència. Miquel Forns va també respondre a aquesta consideració dient que el Partit Popular, més enllà de les descripcions ideològiques de cadascú, es mereix tots els respectes, i sobretot en algunes qüestions més aviat tècniques. D'entrada, el ple va començar amb certa puntualitat, i el primer que doncs crida l'atenció és la nova disposició dels regidors, a on li tocava seure's cadascú, perquè fora de l'alcalde, que evidentment va al centre, doncs la resta sempre és un meló per obrir. Doncs bé, els regidors del grup municipal socialista i el regidor de la CUP, és a dir, els 8 regidors que formen part de l'oposició, estan en les cadires interiors, d'acord, del saló de plens. De fet, Ricard Vicente, que actuarà en aquesta legislatura en les funcions de portaveu, titular del grup municipal socialista, ocupa la mateixa cadira que va ocupar Miquel Forns la passada legislatura. Al seu costat, a l'esquerra del públic, a la dreta de l'alcalde, té Rafael Roig, Mercè Espada i David García. A l'altra banda, també a la part interior, la senyora Carme Sant Miguel, el senyor Pérez de Hacha i també la Mònica Albinyana, exacte, gràcies Albert, perquè aquí hi ha hagut, és la darrera regidora del grup municipal socialista que va entrar en substitució de Jordi Baget,
de Jordi Baget, sí,
va renunciar,
va deixar la vacant, sí, sí.
I per últim, també al final hi ha, diguem, a la part més propera al públic, Òscar Ortiz, que és el portaveu de la CUP. Les cadires que envolten el president, que és l'alcalde, que en són quatre, dos a la seva dreta, dos a la seva esquerra, doncs a la dreta de Miquel Forns té primer Vinyet Lluís i després Lluís Mercè, i a la
esquerra.
Perdó, a l'esquerra de Miquel Forns hi ha Vinyet Lluís i Lluís Mercè, i a la dreta de Miquel Forns hi ha Jorge Carretero i Jordi Mas. És a dir que, diguem que qui flanqueja l'alcalde, en aquest cas, a dreta i a esquerra, serien Jorge Carretero i Vinyet Lluís. Són les dues persones que, dos tinents d'alcalde, que estaran al costat de l'alcalde. A la part esquerra de l'hemicicle, per entendre'ns, i per tant a la dreta del públic, tenim Ferran Ignasi Llompart, Francisco Castillo, Ignasi Garrigó i Marc Martínez. Per tant, doncs, dos regidors del Partit Popular, un regidor del Sitges Grup Independent i l'altre regidor de Nou Horitzó. I a l'altra banda, és a dir, a la banda de les finestres, a la banda esquerra, mirat des del públic, hi ha els quatre regidors restants de Convergència i Unió: Elena Redondo, Pep Moliner, Mireia Rossell i Magí Almirall. Per tant, aquesta és la distribució
física
en la qual s'han situat finalment aquests regidors. Hi havia el públic habitual, també podem dir, en les sessions plenàries, on ens va cridar molt l'atenció, ho podem dir, perquè de fet no és res, ens va cridar l'atenció la presència d'Armand Paco. Armand Paco, que no s'ha perdut cap ple des de fa molts anys, doncs aquest encara no se l'ha perdut tampoc, perquè doncs entenem que va voler també assistir i veure el funcionament. Per exemple, també hi era Jaume Torres, que ja va ser regidor de fa unes quantes legislatures i sí que també és un habitual dels plens, i més enllà d'aquests exregidors, doncs també persones vinculades a les formacions, bàsicament a les formacions que formen part d'aquest nou govern municipal en aquesta legislatura. Aquesta és la disposició del ple.
Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, m'agradaria recordar els grups municipals.
Perdó.
Hi ha hagut un petit...
Hi ha hagut un petit surmenaix. De fet, volíem una sintonia.
Tu li deies que una sintonia, sí, i no ens hem entès.
No ens hem entès. És que portàvem molta estona parlant. Ara sintonia.
Deu i 25 minuts de la matí, ara sí que ens ha sortit allò tot mínimament correcte.
Bé, bàsicament...
Hem començat per aquesta distribució física dels regidors.
Molta calor al Saló de Plens, com tots els mesos de juliol. Però bé, ja diem que com el ple va ser relativament curt...
Doncs teòricament ara hi haurà el ple ordinari del 25.
Exacte, que és el primer.
I una petita aturada, entenem?
Durant el mes d'agost, perquè el següent ple, si no m'equivoco...
Setembre, no?
El setembre no serà l'última setmana, sinó em sembla que és l'anterior, perquè és la mateixa setmana
perquè
de Santa
entenem,
Tecla.
Sí, sí, abans de Santa Tecla.
Abans de Santa Tecla, serà el 19, una cosa així, em sembla que és.
Molt bé.
Doncs... Bàsicament, abans de començar, una consideració prèvia que va fer l'alcalde Miquel Forns sobre com funcionaran en aquesta legislatura els plens municipals. Escoltem-lo.
Abans de passar al següent punt de l'ordre del dia, m'agradaria recordar als grups municipals el que es va parlar a la Junta de Portaveus sobre el funcionament de les deliberacions, de les explicacions de vot a partir d'avui en aquestes sessions de ple ordinàries i extraordinàries, en les quals vam acordar, doncs, per compliment del ROM, que es farien intervencions per part dels portaveus de 5 minuts, amb una rèplica de 3 minuts, i per al·lusions també es disposaria de 3 minuts. Sempre començant pel grup municipal amb menys representació i acabant pel grup municipal amb més representació. El secretari em comentava avui, el senyor secretari, que si en algun moment, en alguna proposta concreta, doncs, el regidor competent d'aquella proposta vol fer alguna explicació prèvia abans de les intervencions del grup, doncs que ho podria fer. Ho dic perquè, doncs, si es dona el cas, doncs també donaríem la paraula amb el regidor perquè prèviament fes una explicació introductòria de la proposta.
Doncs aquesta consideració prèvia que feia l'alcalde Miquel Forns sobre la durada de les intervencions, en principi 5 minuts i 3 de rèplica.
De fet, exacte, és a dir, els portaveus tindran 5 minuts per fer les seves consideracions al voltant del punt, però hi haurà la possibilitat que hi hagi una explicació del punt a càrrec del regidor ponent. De fet, això va passar ja durant el ple d'ahir en diverses intervencions de Magí Almirall sobre alguns dels aspectes concrets que feien referència al que s'aprovava ahir. De fet, Magí Almirall, com és el regidor d'organització, i ahir s'aprovava l'organització de l'Ajuntament, doncs va utilitzar aquesta prerrogativa. Més enllà d'això, doncs, a partir d'aquí, els portaveus ahir només van parlar o fer consideracions al voltant als portaveus dels dos grups de l'oposició, del Partit dels Socialistes i de la CUP, i després en el torn de rèpliques sí que va intervenir algun altre dels regidors. De fet, el primer punt era l'aprovació de la periodicitat de les sessions del ple, aquest ple que reunirà, com marca la llei, cada mes, exceptuant el mes d'agost, que és de vacances. He dit que el ple del setembre serà abans de Santa Tecla, menteixo, després de Santa Tecla.
Després.
El 26 de setembre i a partir d'aquí, doncs, el 24 d'octubre, 28 de novembre i 19 de desembre. Sí que el desembre sí que s'avança una setmana abans de la darrera setmana per no coincidir en el període vacacional de les vacances de Nadal. Aquest va ser el primer dels punts i el segon, el primer en el que ens aturem, encara que serà breument, l'aprovació de la creació i composició de les comissions informatives permanents i de la Comissió Especial de Comptes. Ricard Vicente, el portaveu del grup municipal socialista, primer va fer una consideració prèvia dient que les abstencions siguin enteses com a vot de confiança a la tasca del nou govern i va demanar participar amb dos representants al seu grup a les comissions informatives, tot i que el segon sense vot i sense dret a percebre una retribució per assistència. Jordi Mas aquí va explicar que es repescarà la Comissió Especial de Comptes. De fet, Ricard Vicente va ser contestat a continuació en el tercer punt, també ho escoltarem, quan Miquel Forns li va dir que el govern es va plantejar aquesta proposta que havia fet el grup municipal socialista, però la va rebutjar per entendre que tots els grups ja disposen d'un vocal i d'un suplent i que, per tant, doncs, hi ha discrecionalitat per part dels grups per poder, doncs, enviar una persona o una altra a les comissions, i aleshores, doncs, van entendre que amb la presència que tingui cadascú dintre de la comissió, doncs, pot una miqueta jugar i no és necessari que hi hagi dos regidors en les mateixes comissions. Però de moment, les consideracions prèvies escoltem que feia Ricard Vicente, contestada per Jordi Mas.
Respecte a aquest punt, voldríem comentar alguns aspectes. Entendrà que la majoria dels dictàmens d'avui ens abstinguem, ja que no havent participat del treball de creació i composició dels òrgans que sotmeten a aprovació, tasca pròpia del govern, no ens hi posem ni a favor ni en contra. Entengui-ho com un vot de confiança a la manera com han decidit organitzar-se i estructurar-se. Amb tot, com bé sap, aquest grup municipal li va fer un conjunt de demandes fa pocs dies, entre les quals hi havia la de participar a les comissions informatives amb dos representants del nostre grup, i no només amb un com fins ara. Considerem que l'haver estat la força més votada i sent el grup més nombrós, podem realitzar aquesta petició. Que quedi clar que el vot, evidentment, seria el ponderat i que el segon assistent no cobraria cap tipus de dieta. El nostre desig, com es pot suposar, no és altre que el de treballar pel poble, per Sitges, i quan més n'ampliem les possibilitats d'ocupar espais per treballar-hi, pensem que molt millor. Aquesta, com totes les altres peticions, ens la va denegar. Demanem que s'ho replantegi de nou i ens ho permeti, fent així possible que puguem col·laborar més i millor dels espais del treball.
Alguna paraula
més? Senyor Jordi Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Donat aquest punt, també m'agradaria remarcar la repesca que fem de lo que és la Comissió Especial de Comptes, una comissió especialment important en els moments que estem, i que retornem amb el seu estat original, que és una comissió específica amb unes particularitats concretes i amb una importància més rellevant de la que la darrera legislatura havia, que era diluïda dintre de la comissió informativa. Per tant, en aquest sentit, la feina que s'ha fet en l'ordenació de les comissions, amb el disseny d'aquestes comissions, òbviament comptaran el nostre suport, i especialment el tema dels comptes com a punt especialment important dintre d'aquesta organització. Gràcies. Sí, també en aquest punt, senyor secretari, li farem arribar els noms exactes dels vocals i titulars i suplents per tal de que ho pugui incorporar a l'acte final i així ja surti com a diguéssim, amb la composició exacta que es proposa.
Bueno, està bé, d'acord. De totes maneres, després es notifica els grups i hi ha un temps perquè notifiquin qui és el
sí,
de cadascú.
Sí, gràcies.
Doncs les diferents consideracions a l'entorn de les comissions informatives i com deia Jordi Mas, aquesta repesca, aquesta idea de repescar aquesta comissió especial de comptes.
Efectivament, aquest punt anava lligat amb el tercer, que era el de creació i composició de les comissions informatives de caràcter específic. Novament, Ricard Vicente va fer la pregunta sobre la presència de, o la participació de dos representants del seu grup polític i va ser respost per l'alcalde Miquel Forns. Escoltem-ho.
Que si el senyor alcalde no s'ho vol replantejar, ens veiem obligats a abstenir-nos per no tenir en consideració les nostres consideracions.
Bé, en resposta a la seva petició, el govern municipal va considerar la proposta que va arribar del grup socialista de tenir més d'un representant a les comissions informatives permanents i específiques, i la valoració que es va fer és que si el que realment es volia fer és que doncs, diferents persones dels grups municipals, en el seu cas del grup municipal socialista, poguessin participar de les comissions perquè així tothom tingués més sentís o més representat o pogués participar més directament de les deliberacions, dels debats que en les comissions, que això també es podia fer, en certa manera, doncs, a través del portaveu o del titular, del vocal titular i també del titular suplent. És a dir, que en certa manera tots els grups disposem d'un o dos representants, podríem dir dos indirectes, i que per tant diguem que la persona que representa en aquell moment el grup dins de cada comissió podia anar variant en funció del titular o del suplent, i que creiem que d'aquesta manera ja es permetia doncs, que més persones poguessin participar de la comissió. Per tant, per això vam descartar el govern municipal doncs, la proposta que vostès ens van fer. Sí, li dono la paraula, senyora Carvicente.
Entenem que no és una contesta que ens agradi, perquè si bé això que ja està dient ja és un dret adquirit, i el teníem. Si de cas entenem que si la nostra proposta no tira endavant, doncs ja hem avançat el tipus de vot que faríem.
4:45 d'11 del matí, oferint-los aquest resum del ple, de la sessió extraordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Sitges.
I en el to que acaben d'escoltar és el to que va presidir
transcorre
tota aquesta horeta de ple. A continuació, diversos punts sense gaires entrebancs també. De fet, sí que hi havia alguna consideració per part dels regidors del grup municipal socialista que van detectar algun error o de transcripció o d'absència d'algun nom de regidor en alguna de les dels aspectes o d'un copiar i pegar, allò que a vegades passa, i el govern també es va comprometre a rectificar-ho. Es van aprovar la constitució dels grups polítics municipals, de fet la tenim aquí amb els seus respectius portaveus, Convergència i Unió, que farà de portaveu al llarg d'aquesta legislatura Jordi Mas, la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, farà evidentment de portaveu el seu únic regidor, Òscar Ortiz, Nou Horitzó farà de portaveu Lluís Mercè, el Sitges Grup Independent farà de portaveu també la seva cap de llista Vinyet Lluís, el Partit Popular farà de portaveu Jorge Carretero i per últim, com ja ho han pogut escoltar, del Partit dels Socialistes de Catalunya farà de portaveu Ricard Vicente. També es van aprovar la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, l'aprovació de la creació de la Junta de Portaveus. De fet, aquesta Junta de Portaveus ja es va reunir, ni que fos de manera no oficial, la setmana passada, per, com a reunió prèvia a la celebració del ple d'ahir, l'aprovació del nomenament dels representants de la corporació als consells escolars, l'aprovació del nomenament dels representants de la corporació a les entitats urbanístiques col·laboradores, i ara ja ens aturarem en l'aprovació del nomenament de representants de la corporació als òrgans col·legiats externs que siguin competència del ple. Òscar Ortiz, de la CUP, es va mostrar en contra tant d'aquest punt com dels que vindran, alguns dels que vindran a continuació, l'11, el 13 i el 14, que era el 9, en no estar d'acord en donar quotes de poder al Partit Popular, el que comentàvem al principi, i entén la CUP que Convergència i Unió obre les portes al Partit Popular i hi fa un estrany company de viatge. No s'entén, va dir Òscar Ortiz, que es representi el PP a Cultura o Esports per la seva particular visió que té tant de la cultura catalana com de la no presència de Catalunya a nivell, en l'àmbit esportiu internacional. Jorge Carretero no va voler fer cap mena de consideració sobre aquestes paraules d'Òscar Ortiz. Ricard Vicente, del Partit dels Socialistes, va fer algunes preguntes, va preguntar primera, per què al Consorci del Patrimoni de Sitges no hi havia representants de l'oposició i que també per què faltaven representants veïnals, com hi havia hagut a la passada legislatura. Miquel Forns ho va atribuir a un error i es va comprometre a esmenar-ho, i també va notar faltar la presència dels regidors de Cultura o de Festes, de Mireia Rossell o de Magí Almirall, en algun dels àmbits dels quals li serien de competència. Va contestar l'alcalde Miquel Forns que això seria tingut en algun aspecte, es podria reconsiderar, tot i que l'assignació dels càrrecs en els òrgans col·legiats externs ja estava decidida pels grups que formen part del pacte de govern. Sobre el tema del Partit Popular, en resposta a Òscar Ortiz, va dir Miquel Forns que no veu el Partit Popular com una amenaça, perquè el component ideològic no té una funció específica quan es parla de qüestions més aviat tècniques. També va dir que el pacte de govern hi formen part tots els grups, i que fins i tot va recordar que en la passada legislatura precisament el PP va ser el grup polític municipal que més bandera va fer per la restauració, per la recuperació, millor dit, de la revista cultural de cultura i popular i tradicional La Xarmada.
La Xarmada, sí.
I per últim també va dir que el Partit Popular ha estat un company lleial de confiança política i personal. Així va acabar la seva consideració, la seva resposta a Òscar Ortiz. Miquel Fons, escoltem-ho tot plegat.
Avui, en la celebració d'aquest ple de caràcter extraordinari, es porta a aprovació dins de l'hora del dia tot allò referent al cartipàs municipal. El grup municipal de la CUP emetrem el vot en contra en aquest punt 9, però també avancem que ho farem en l'11, 12, 13 i 14, i voldríem ara fer ús d'aquest torn de paraula per fer-ne l'aclariment del perquè, al considerar el mateix aclariment per cadascun d'aquests punts. Des de la CUP no podem entendre com un partit que diu treballar per un major autogovern del nostre país s'hipoteca donant quotes de poder a un partit com el Partit Popular de Sitges, una formació que per molts catalans és considerat l'extrema dreta espanyolista i practicant d'una línia dura i fortament anticatalana que ha demostrat ja sobradament en moltes ocasions. La presència del Partit Popular a la nostra vila suposa la presència d'una amenaça pel desenvolupament de les llibertats com a nació i de les nostres aspiracions i dret a la independència i sobirania com a poble català. Però també val a dir que no veiem justificada la seva presència per un petit augment de vots. El Partit Popular de Sitges el 2007 va treure 1.018 vots i en les últimes municipals 1.345, unes xifres que l'han fet passar del 10,4 al 13,6%. No està gens malament a partir d'ara la posició en la que quedarà el Partit Popular dins la nova majoria, amb només un augment del 3,2%. Ara bé, veient que això és fruit de la premissa que es té arreu del Principat per part de CiU d'obrir les portes als ajuntaments catalans al PP i del preu a pagar després del repartiment de vots que la llei d'Hondt va deixar, la cosa queda clara a l'hora de formar govern. Som conscients, la CUP, que l'aritmètica resultant del dia 22 de maig passat potser no els donava moltes més opcions, però ja fa masses anys que CiU en els ajuntaments i d'altres administracions escull, segons el nostre criteri, el company de viatge més incòmode que pot tocar en un trajecte. I a Sitges, la CUP, seguim sense entendre el nomenament de regidors populars com a representants de la corporació en òrgans col·legiats externs, com el Consorci del Patrimoni de Sitges o el Consell Municipal de la Cultura, tenint en compte i coneixedors de la, podríem dir, particular visió i manera d'entendre la cultura d'arrel catalana que tenen aquests senyors, sense dir res al respecte en la manera de fer cultura catalana si en tinguessin l'oportunitat. Però també ens sobta la presència en el Consell Municipal d'Esports quan ha estat un partit contrari a la llibertat de participació de l'esport català a competicions internacionals mitjançant les seleccions esportives catalanes. Aquests són alguns exemples que hem volgut citar veient en detall cadascun dels diferents òrgans, consells i corporacions. És per tot el que acabem d'exposar que el grup municipal de la CUP, davant l'amenaça que sempre suposa per les expressions pròpies de la idiosincràsia dels països catalans la presència del Partit Popular, que votarem en contra d'aquest 9è i també dels punts 11, 12, 13 i 14. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Té la paraula el senyor Jorge Carretero.
Sí. No, simplement jo no entraré a discutir ni a debatre aquestes afirmacions, però sí que volia dir-li al secretari que hi ha un petit canvi aquí al dictamen, i és a la part de representants de la Fundació Privada Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya, que com vicepresident consta el senyor Josep Moliner i Soler, i hauria de ser la Mireia Rossell Pasqual. I és aquest canvi d'última hora que volíem esmenar ara al dictamen i perquè es passa la votació.
Amb càrrec de vocal.
Canviar el vicepresident del comitè executiu a baix, el senyor Josep Moliner i Soler, per la senyora Mireia Rossell i Pasqual.
El vicepresident seria Mireia Rossell?
Sí.
I el vocal?
El mateix, Jorge Carretero.
Jorge Carretero, no? Senyor? Vale.
Senyor regidor, ha quedat clar que canvi afecta la vicepresidència del comitè executiu. La titular, la vicepresidenta, seria la senyora Mireia Rossell Pasqual. Havia demanat la paraula el senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde. Analitzant els distints òrgans, hem comprovat que en el cas del Consorci del Patrimoni de Sitges no hi havia inclòs, com a la darrera legislatura, un representant de l'oposició. Tampoc hi consta cap representant de la societat civil, quan en la passada edició també n'hi havia hagut una, almenys al principi. Així també comentar que com hi hem trobat a faltar la senyora Mireia Rossell com a regidora de Cultura, així també com hem trobat a faltar la senyora Mireia Rossell a Foment de Turisme, o que també podria ser-hi el senyor Magí Almirall com a regidor de Festes. Considerem que la regidora o el regidor d'aquests càrrecs és molt pertinent que formin part. Potser hi ha alguna explicació per la qual no hi sigui i que la desconeixem, i ens agradaria que ens aclarís les tres coses que li he comentat.
Bé, respecte al Consell General del Consorci del Patrimoni, els representants veïnals, no sé si és un... han de passar per l'elecció en aquest ple. La veritat és que hi figuraven amb el dictamen anterior, és que ho desconec. Ho pregunto al senyor secretari. Si...
Hi havia uns representants que designen el ple, pot ser que n'hi hagués algun que no fos purament regidor. Sí, pot ser que hi fos.
Però amb el ple del Cartipàs, amb aquest dictamen mateix, s'havien d'aprovar els representants veïnals?
Sí.
Doncs si de cas aquest tros el retirarem i quedarà pendent pel proper ple, perquè la representació veïnal ha d'estar al Consorci del Patrimoni de Sitges. I l'altra qüestió que m'havien preguntat, quina era?
Era el tema de l'oposició, el mateix amb el fet de l'oposició.
Sí, efectivament, sempre hi ha un representant de l'oposició en el Consorci del Patrimoni, per tant, aquest tros del dictamen el retirem i el reconfigurem perquè sigui com ha de ser, correcte. Gràcies.
Perfecte, gràcies.
Alguna paraula més? Senyor Vicente.
Esperava que també digués alguna cosa sobre el tema de la regidoria de cultura, la persona de regidora de cultura, regidora de festes, que formessin part o bé del Consorci del Patrimoni o bé del de Foment de Turisme.
En el cas del Consorci del Patrimoni, com que farem la reconsideració perquè s'han d'incorporar els representants veïnals i l'oposició, farem una lectura nova dels representants. En el cas del Foment del Turisme, com diu aquí, el titular és el senyor Jorge Carretero i la suplent la senyora Maria Vinyet Lluís i Pàmies. Una paraula més, si em permeten, per contestar al regidor Òscar Ortiz, sobre la seva posició de vot en els diferents punts que han esmentat. La veritat és que ha fet referència a un grup del govern, el grup del Partit Popular. Nosaltres en aquest moment, en aquests punts concrets que són representants, és a dir, avui el que fem és nomenar els representants del consistori en òrgans col·legiats externs que són de competència del ple, penso que també ha fet referència a uns punts posteriors que afecten a les societats municipals i això. No creiem, no veiem el Partit Popular com una amenaça directa pel dia a dia del funcionament de les entitats empresarials que augmenta el municipi ni dels òrgans col·legiats. Nosaltres, el component que hi ha d'haver ideològic en un govern, en aquest sentit més tècnic i pràctic de les coses, no li veiem. Però el que sí que voldria dir-li és que, per exemple, vostè ha citat el cas del Consell de Cultura. El Consell de Cultura, el Partit Popular, hi és des del primer dia. No és nou que ara s'incorpori al Partit Popular. I no ens ho hem de prendre com una amenaça, qui sigui el Partit Popular o el Consell de Cultura. Perquè des del primer dia tots els grups municipals formen part de tots els consells, tots hi treballen, i és més, li donaré una dada. El grup que més va defensar que es tornés a publicar la revista popular de cultura popular i tradicional La Xarmada, que és una revista municipal, va ser el grup del Partit Popular. Això em penso que ja és molt significatiu de que hi ha coses transcendents a nivell de poble lligades amb la cultura nostra tradicional, amb la cultura, en certa manera, sitgetana, però també catalana, doncs que aquest grup, per exemple, en la passada legislatura, en va fer bandera. Per tant, nosaltres no entenem, no compartim, doncs que el Partit Popular sigui una amenaça per portar a terme totes aquestes polítiques a través dels òrgans col·legiats. És més, no és un company de viatge incòmode, és un company de viatge còmode, lleial i, sobretot, de confiança política i personal.
Minuts, pràcticament 10 per arribar a les 11 del matí. Farem allò una petita aturada a les 11 per escoltar les notícies en connexió amb Comràdio i tornarem a engegar a partir de les 11, 5, 11 i 6 per continuar oferint-los aquest resum de la sessió extraordinària de ple municipal que es va celebrar ahir a l'Ajuntament. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim pel següent punt, que era l'aprovació de l'establiment del règim retributiu de càrrecs electes, dedicació i assignacions als grups polítics. De fet, ahir es va aprovar, entre altres coses, aquesta dedicació dels regidors. L'alcalde Miquel Forns tindrà una dedicació exclusiva del 100%, Ferran Ignasi Llompart tindrà una dedicació del 90%, Vinyet Lluís del 100% també completa, Ignasi Garrigó del 80%, Mireia Rossell del 50%, és a dir, la meitat de la jornada, Elena Redondo del 90%, Lluís Mercè del 90% també, Jorge Carretero jornada completa al 100%, igual que Francisco Castillo, i Jordi Mas un 90%. La resta dels regidors de l'equip de govern no tindran dedicació, per tant cobraran per assistència als òrgans de govern i a les reunions. Aquests seran Magí Almirall, Josep Moliner i Marc Martínez. Aquests tres regidors, com dèiem, no tindran dedicació. Precisament Magí Almirall, com a regidor d'organització, va explicar que aquesta aprovació i també amb la rebaixa de les retribucions globals dels regidors es compleix l'estalvi que els diferents grups que formen part d'aquest govern havien proposat en els seus respectius programes. Òscar Ortiz entén que aquesta rebaixa és encara minsa, una crisi que entén provocada pel sistema capitalista que no té, no, per a l'hora d'establir aquestes retribucions no es té en concepte el valor de la vocació pel que fa als càrrecs electes. Entén Òscar Ortiz i la CUP que caldria una rebaixa de més del 12% a nivell del 2003 amb l'increment de l'índex de preus al consum. Ricard Vicente va explicar els càlculs que ha fet el seu grup de 432.000 euros que costaven els càrrecs electes, han passat a 413.000, és a dir, una rebaixa de un, només va dir Ricard Vicente, d'un 4%. Les coses no han canviat tant i a més es va queixar de que la majoria dels regidors tinguin dedicacions d'entre el 90 i el 100% i va acabar doncs, dient que un pacte entre 5 partits perquè hi va incloure Unió Democràtica no ha de ser fàcil. La resposta de Jordi Mas va dir que les xifres que havia esmentat el portaveu del grup municipal socialista no eren tan reals, sinó que el govern ha rebaixat un 32% el cost mig per regidor i de 516.000 euros, que és el que calcula l'actual govern que cobrava l'anterior, es passa a 413.000. Per tant, la rebaixa seria de 103.000 euros, d'un 20%, i això tenint en compte que hi ha més regidors. El cost per regidor passaria, la mitjana que cobren els regidors passaria de 46.000 a la legislatura anterior, 46.000 euros anuals, a 31.000 euros anuals. Per tant, primera discussió al voltant dels números, aquesta vegada dels números que cobren els regidors. Escoltem, comença el regidor, en aquest cas el regidor ponent del Punt, Magí Almirall.
Senyor alcalde, regidors, només un comentari com a regidor d'Organització i Recursos Humans. Aquí tenen una proposta doncs, que el que cerca és ensenyar al poble i complir amb l'estalvi que els diferents grups polítics que estem en el govern en aquest moment ens havien proposat en el programa. Veuran doncs, la baixada important de costos dels grups polítics, tenint en compte que en aquests moments en el govern hi ha més regidors, hi ha 13 regidors i hi ha una baixada importantíssima dels costos dels grups polítics. Aquest és el comentari.
Torn de paraules per explicar el vot. Té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Gràcies. Gràcies, il·lustre senyor alcalde. Des de la CUP considerem que tot i fer-se una rebaixa en els imposts del règim retributiu dels càrrecs electes, que encara és minso. Considerem que en l'actual context de crisi estructural del sistema capitalista, provocada per uns pocs i que està sent assumida per la majoria de la societat, la classe treballadora, aquells més necessitats, patint com estan les retallades i sent hostatges dels bancs, és inassumible encara aquests nivells salarials que vostès plantegen. Encara cal que s'entengui amb uns nivells més alts del valor de la vocació la tasca d'un càrrec electe, ja sigui el govern o bé l'oposició. El treball dels càrrecs electes s'ha d'entendre també com una labor de servei públic i hem de ser model per a la societat. Vostès ho estan sient, però considerem que això encara és insuficient. Des de la CUP, amb la situació financera que viu el nostre Ajuntament i el país i que tant està perjudicant a la població, creiem que són necessàries majors actituds d'austeritat, doncs, i retalls salarials en aquest capítol que porten a aprovació, que faran ajustar-se encara més al costat de la realitat salarial mitja de la població a la que representem. A criteri de la CUP, doncs, totes les retribucions haurien de ser reduïdes més d'un 12%, establint-se a nivells de partida de l'any 2003 més les revisions de l'IPC, una mesura que la CUP vam contemplar en el nostre programa electoral. Per considerar encara excessives doncs, aquestes xifres, nosaltres votarem en contra en aquest punt. Gràcies.
Té la paraula el senyor Ricard Vicente.
Sí, senyor alcalde. Com bé recordarà, el tram final de la darrera legislatura s'aprova amb els vots del PSC, Iniciativa, Esquerra i Convergència i Unió l'acord marc de sostenibilitat 2015, document que, encapçalat per al nostre grup, entre moltes altres consideracions, apuntava que governés qui governés a partir d'ara, es limitarien les dedicacions exclusives dels regidors i el número de càrrecs de confiança. Tots van ser conscients que les coses s'havien de fer prenent aquestes mesures ja d'entrada. Hem de tenir present que la passada legislatura hi hagué 10 d'11 càrrecs electes de govern que tingueren dedicació. En aquesta ocasió continuen sent 10, si molt m'apreten, 9 i mig. És veritat que al 100% hi ha només 4 persones, però també és veritat que al 90% n'hi ha 4 més i només una al 80%, i queda una persona que tindrà una dedicació del 50%. Nosaltres hem fet números, així, del cost general dels càrrecs electes
de l'anterior consistori i de l'actual, i tenim aquest número, si vol, li deixo còpia després, ens hem trobat que, agafant, ja li dic, tots els números de tot el cos dels càrrecs electes, que el cos del govern sortint total, durant anual, era de 432.345 euros. I el de l'actual que aproveu avui, de 413.113 euros. La diferència és de 19.172 euros, d'un 4%. Han agafat totes les notes i tot, en general, no agafant el seu càrrec ni agafant els destinats d'alcalde, tot en general. Per tant, considerem que d'alguna manera no és ben veritat quan parlem del 12%. Sincerament, pensem que les coses de fons no han canviat tant. La nostra intenció era fer una rebaixa més accentuada pel que fa a les dedicacions, però també és veritat que em podrà dir que aquests fets, fins que no es demostren, hi té raó. Amb tot, creiem que la rebaixa podria haver estat més ferma. No se'ns escapa, però, que havent pactat entre 5 partits, si no perdem de vista que Convergència i Unió és una coalició entre dos grups, la cosa no era fàcil. I és que no pot ser fàcil amb tantes persones. Pensem que justament per aquesta àmplia quantia de persones al govern ens hi trobarem en més d'una ocasió amb situacions com aquesta. És per aquest motiu que no podem estar-hi d'acord i per això hi votarem en contra.
Té la paraula el senyor Jordi Mas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Ja m'agrada que entrem amb números perquè nosaltres també tenim uns quants de diferents i després li facilitaré, si el vol, perquè els tingui clars. Aquest govern, entrant a reduït, si comptem amb pel número de regidors, de fet ha reduït un 32% els somnis del regidor des que vostès tenien el 2010. El 2010 vostè, el seu govern, tenia un sou total de 516.000 euros, 516.169,54 euros, i aquest govern actual, com vostè ha dit, ha entrat amb un sou de 413.172,47 euros, el qual és una diferència del 19,95%, del 20%, estalviant al poble de Sitges 103.000 euros. A més, si comptem per regidor, és a dir, a més a més de que gastem molt menys com a govern, som més regidors, amb la qual el sou per regidor, com li he dit abans, en el seu govern era de 46.900 euros i en aquest govern el sou per regidor mig és de 31.782 euros amb una rebaixa del 32,27%.
A punt d'arribar a les 11 del matí, farem allò, un petit descans, petitet, el just per les notícies en connexió amb Com Ràdio. Joan, i tornem d'aquests moments per seguir comentant les qüestions del ple d'ahir, d'acord?
D'acord, fins ara.
Doncs vinga, fins ara.